Avui a Aula ELAC parlarem de les accions reivindicatives que han dut a terme alumnat i professorat de l'Institut Escola Puig i Gairalt per demanar un nou edifici. A la secció A Fons us oferirem l'informatiu que ha elaborat l'alumnat de l'Institut Torres i Bages. A la secció EO i ELAC Explorers parlarem en italià del restaurant De Angelis. A la secció Aula News assistirem a la mobilització que ha demanat més recursos per a l'educació a l'Hospitalet i també sabrem com s'ha celebrat la jornada virtual matemàtica a l'Escola Milagros Consarnau. I per acabar, a la secció A mi m'agrada, dos alumnes de l'Escola Joan Maragall ens recomanaran llibres. Comencem!
Us donem la benvinguda a una nova edició de l'Aula ELAC. En una setmana marcada per les aturades i les mobilitzacions per demanar millores en l'àmbit educatiu i més recursos, nosaltres volem conèixer la reivindicació concreta d'un centre educatiu de la ciutat. Es tracta del Puig i Gairalt. Convertit en institut escola fa 5 anys, el centre està a l'espera d'un nou edifici per poder acollir tots els alumnes. Mentrestant, treballen en espais que asseguren estan massificats. La setmana passada, alumnat i professorat van fer diferents accions per reivindicar aquest nou edifici. I per parlar-ne, avui ens acompanyen la Delia Blaia, professora del centre, i la Yanira Moreno i la Dasha Ailis, alumnes de tercer d'ESO. Benvingudes!
Gràcies, Marta.
A veure, expliqueu-nos, Delia, com ha estat aquest canvi d'escola a institut escola?
D'acord, doncs el Puig i Gairalt era un centre d'infantil i primària el 2020 i aquell any se'ns va informar que havíem d'acollir la secundària. Això vol dir que ja el curs 2021 es va convertir en un institut escola i bueno, el primer vam acollir només per primer de l'ESO, però amb els anys doncs, ara tenim dues línies. A més, tenim a quart tenim un bolet, el que es diu un bolet, i això vol dir que són moltes més aules que ha agafat la secundària, que abans estaven destinades només a la primària.
Aquest projecte d'Institut Escola, no? Quins avantatges què pot aportar ser un institut escola a l'alumnat?
A veure, un institut escola té els avantatges de que els alumnes no han de fer aquest pas, aquest gran canvi de centre i diguem una mica de rols, no? Quan canvien del que és una escola de primària a l'institut, quan estan dintre del seu propi centre, que ja coneixen tot doncs, equip directiu, professorat, jo crec que hi ha un caliu més amable, no? I això està bé també compartir sempre activitats en primària i infantil, ells es senten com responsable dels petits, això està bé, però clar, fer això sense un edifici nou és molt complicat.
Per qui no conegui el Puig i Gairalt, no? Quins són els trets identificatius? Com és el Puig i Gairalt?
A l'Institut d'Escola Puig i Gairalt som un centre de màxima complexitat perquè tenim un percentatge d'alumnat amb necessitats educatives i socioeconòmiques molt elevat. Tenim molts alumnes nouvinguts, tenim una matrícula viva que es diu molt viva perquè arriben alumnes gairebé cada 2-3 setmanes. I doncs això, tenim... Crec que a l'aula d'acollida tenim ara mateix com gairebé 70 i pico alumnes que estan, no?, fent aquesta intensificació per aprendre el català, per poder incorporar-se a totes les matèries, perquè si no domines el català tampoc no pots comprendre ni les mates ni la biologia. I això, així trets del Puig i Gairalt, totes les nacionalitats del món, totes les llengües del món, però som un centre, jo crec, bastant acollidor, amb un claustre també molt canviant per les suposicions dels darrers anys i tot això, però bé, té un equip directiu molt fort i bueno, és un bon centre, però és complex, molt complex.
La Yanira i la Dasha, expliqueu-nos vosaltres, quant temps fa que formeu part de la família del Puig i Gairalt i què és el que us agrada a vosaltres de ser-hi?
Hola, bon dia, sóc Dasha, sóc alumna de l'Institut Escola Puig i Gairalt i sóc de tercer d'ESO B i estic a l'Institut Escola des de P3 i el que m'agrada de la meva escola és que no he tingut un canvi, que sempre ha estat ahí i les meves amistats segueixen allí.
I a tu, Yanira, què és el que més t'agrada?
Jo també estic des de P3 i el que més m'agrada és que, tot i que ens han quitat aules, ara tenim una de tecnologia i biologia.
Perfecte. Ja ho comentaves una miqueta, Dèlia, aquest canvi a institut a escola, no? Heu anat guanyant cicles, doble línia, un bolet a quart d'ESO, però què ha passat? Teniu exactament el mateix espai, no?
Clar, exacte. Hem de compartir tots els espais amb la primària. Tenim un gimnàs compartit en primària, que, bueno, que de fet a la secundària no el pot utilitzar perquè és massa petit. No tenim aula de música, no tenim biblioteca, no tenim departaments, els professors per treballar. Fins i tot és difícil trobar un forat per fer reunions amb famílies. Jo a vegades entro al laboratori i em trobo una família reunida amb els tutors o amb l'equip directiu. No tenim menjador per professorat. L'espai per deixar les coses del professorat és un forat d'un prestatge. I també per fer classe, com tenim una ràtio molt alta de 30 alumnes, no es pot fer desdoblament per poder fer amb la meitat de l'alumnat, que estaria molt bé, però tampoc ho podem fer. L'únic que tenim és que tenim un pati que està prou bé, perquè tenim la pista de futbol, que crec que és de l'Ajuntament, però forma part del centre. I infantil sí que té el seu propi edifici, però tota la resta l'hem de compartir en primària. Això.
A tota aquesta manca d'espai de la que ens parlaves, per exemple, tu com a mestra, quan has de programar o pensar les sessions, suposo que això també limita, no? el que pots fer o com pots afrontar aquell tema que vas explicar aquella setmana.
Totalment, totalment. No, això, començant perquè no podem fer desdoblaments. Biologia, en el cas meu de biologia, com que tenim el laboratori, encara podem desdoblar i tindre la meitat de la classe fent una pràctica i l'altra meitat fent teoria, gràcies a que el Puig i Garay això sí que ho té, que tenim codocències i molts suports. No? Entre el claustre de secundària ens fem molt de suport i sempre hi ha dos o tres professors a l'aula, perquè tenim això, alumnes amb necessitats educatives específiques, tenim molts nouvinguts, s'han de fer un munt d'adaptacions, o sigui que és necessari. Però a vegades no pots partir la classe per fer dues classes de teoria alhora, i això per, en el cas de català, castellà, matemàtiques, socials, no poden fer desdoblament, i és molt complicat.
No sé quines són les últimes notícies, no? O explicacions que us han donat, si hi ha alguna mica de perspectiva de futur, si la cosa està estancada sobre aquest nou edifici que, no? Per donar acollida a tots els alumnes que teniu ara.
Pel que sabem ara és d'ara, vam parlar d'un edifici en aquell 2020, però crec que hi ha un problema com d'on construir aquest nou edifici, perquè una part és de l'Ajuntament de l'Hospitalet, l'altra és del departament, i no, com que això està bloquejat i s'han fet algunes propostes. Tenim a Col Blanc, tenim un espai que és Torre Barrina, que podem utilitzar-ho dues tardes a la setmana als alumnes de primer de l'ESO per fer alguna optativa, però tampoc és realment una solució a l'espai.
Llavors, vosaltres no podeu esperar, eh? Entenc que aquest nou edifici ja la cosa està limitada i heu sumat els alumnes, doncs, també a fer-los partícips en aquesta reivindicació. Com ho heu fet?
D'acord, doncs a la secundària, al Puig i Garay, a l'ESO, tots els nivells, un cop al trimestre fem un projecte, s'atura l'activitat normal i fem un projecte transversal. Doncs un dels projectes de tercer de l'ESO és educar en ciutadania i que ells sàpiguen fer una reivindicació. I bueno, aprofitem per fer la nostra reivindicació, que és la mancança d'espai, amb un projecte que es diu I cabem al Puig. I el primer que fem és comparar amb altres centres de l'Hospitalet per veure les instal·lacions d'altres instituts. I això, ells fan cartells, pancartes, cartes reivindicatives que les hem enviat, venim cap aquí, per fer-les arribar a les famílies i a l'Ajuntament de l'Hospitalet.
Perfecte. Yanira, Dasha, què heu fet vosaltres a dins d'aquesta setmana reivindicativa? Què heu preparat?
Doncs hem fet un projecte, aquest de I cabem al Puig, i hem fet entrevistes al profe, hem fet presentacions, hem fet cartes, i doncs les entrevistes, per exemple, li preguntàvem als a la directora, al professorat, si sabíem d'aquest projecte, que com li sembla, la seva opinió. També les cartes eren dirigides per a la família i l'Ajuntament que no hi cabem, informant del problema per si proposen alguna solució.
Parlàvem amb la Dèlia, no?, de com els hi afectava a ells com a professors. A vosaltres, com a alumnes, aquesta falta d'espai, com us afecta?
Que no tenim suficients classes per a algunes assignatures, perquè no tenim de música, ens tenim que adaptar. El pati a vegades el tenim que compartir, tant primària, si està fent educació física, i que si volem parlar una estona amb un professor en particular, no tenim lloc, tenim que fer-ho en el passadís o en les escales, però no tenim espai.
Vosaltres ens explicàveu això, nosaltres la setmana passada també us vam visitar, no?, per veure aquestes accions in situ, i alguna de les vostres companyes també ens van explicar com els hi afectava a elles aquesta manca d'espai. Si us sembla, anem a veure què ens expliquen.
A la hora de bajar al patio o subir al patio, siempre como que se amontona la gente y siempre nos empujan a otro, y ha llegado a pasar veces de que han habido problemas o accidentes aquí en la escuela por nada más de eso.
Estamos en un sótano que no tenemos las condiciones necesarias para tener una clase. No tenemos mucha calor y en nivel mucha fred. O sea, no tenemos ni calefacción ni res.
Siempre estamos un poco entre todos enojados porque a algunos les hace calor, a otros les hace frío, y por eso hay bastantes peleas aquí en la clase, la verdad.
De totes aquestes activitats que heu fet durant aquesta setmana, què és el que més us ha cridat l'atenció? Hi havia alguna cosa en la que potser vosaltres no éreu conscients que us estava afectant, i sí que us estava afectant, de les entrevistes, d'escriure les cartes, alguna cosa que us hagi sorprès, que us hagi cridat l'atenció?
Sí, quan vam fer les entrevistes, jo li vaig fer a un professor d'educació física. Llavors ens va explicar que de vegades ells també estan batallant per un lloc, perquè tenim un gimnàs que nosaltres no podem entrar perquè és que ens ofeguem, i a part sempre està ocupat per primària. Llavors també ells de vegades busquen un espai que no tenen. I clar, jo pensava que només era per nosaltres, que els profes potser ja ho tenien planejat, però no, és que arriba l'hora de fer classe i ells no sap on ficar-se.
I a tu, Dasha, hi ha hagut alguna cosa que t'hagi cridat l'atenció?
Que m'he donat compte que els mestres no tenen menjador, que mengen al gimnàs, que és de primària. Posen cadires ahir i mengen. I l'altra cosa que m'ha cridat l'atenció va ser quan vam comparar altres instituts, que ens vam donar compte que els altres instituts tenien moltes més classes que nosaltres no teníem. Tenien aules per cada assignatura, que nosaltres tenim una aula, jo estic al sòtano, la classe que acabem de veure, que estava ahir, que antes era un lloc de menjador de profes.
I ara és la vostra classe.
I no té calefacció, solos tiene dues finestres i res més, no té endolls, no té res.
Bueno, ara no, que ens trobem en aquesta situació, mirant el futur, no sé com us agradaria, què us agradaria que tingués aquest edifici, com us agradaria que fos el Puig i Gairal del futur. Vosaltres ja esteu a tercer d'ESO, per tant, sí. Potser no arribareu a veure-ho, però quin seria el desig que quedés pels vostres companys? Com us agradaria que fos?
Doncs un altre edifici amb aules que siguin, per exemple, una d'un gimnàs, una de plàstica, perquè tenim una, però és que els de l'ESO no entrem, perquè estan només els de primària. Una de música, que la van treure per fer segon d'ESO, i més aules així, i una d'acollida, perquè són tanta gent que té que anar-hi que no cap.
Dèlia, i a vosaltres, com a professors, no?, què us agradaria que incorporés el Puig i Gairal per poder donar resposta a totes aquestes necessitats que ens heu anat explicant avui?
Doncs, a banda de que necessitem un espai nou, que això és inqüestionable, però que sé que fer un edifici és molt complicat, però potser bloquejar la ràtio del Puig-Gairal, que tenim una ràtio molt alta, estem a 30 alumnes per aula, i a més potser bloquejar la matrícula viva en un centre que ja de per se és molt complicat fer classe, doncs si s'incorpora un alumne cada 2-3 setmanes, és que a vegades és molt difícil atendre'ls bé.
No? De fet, els docents s'estan mobilitzant aquesta setmana, no? Perquè clar, més enllà de l'edifici hi ha totes aquestes altres reivindicacions que tu comentaves. I aquesta manca d'espai, bueno, veig que el Puig-Gairal no? És com una família, una miqueta, perquè tu m'explicaves històries d'elles. Bueno, com us sentiu una miqueta en l'Institut Escola?
Molt bé, la veritat que molt bé. Jo porto poc temps de docent, acabo d'aterrar, com qui diu, però molt bé. Això, és veritat que el caliu de l'Institut Escola és agradable, sí.
I vosaltres?
També molt bé. És tot molt bé, però l'espai, això és l'únic que afecta.
Bé, perquè ens coneixem entre tots, els profes ja em coneixen, la directora també, en té molt vista, llavors... Sí, així ens entenem millor si hi ha problemes o qualsevol cosa.
Molt bé, doncs moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui. Esperem que la pròxima vegada que seiem aquí per parlar, doncs sigui per poder parlar d'aquest nou edifici. Gràcies per acompanyar-nos i per explicar-nos les vostres reivindicacions.
Moltes gràcies, Marta, a vosaltres.
Gràcies a tu.
L'Institut Torres i Bages ha iniciat aquest curs un programa tàndem de comunicació audiovisual amb Televisió L'Hospitalet. La pràctica final ha estat un informatiu en què han parlat de temes relacionats amb l'institut. L'alumnat ha preparat les entrevistes, ha fet els enregistraments, ha col·laborat en l'edició i finalment ha presentat l'informatiu. Aquest és el resultat.
Us donem la benvinguda a l'Espai de Notícies de l'Institut Torres i Bages, creat per alumnes de la matèria Comunicació Audiovisual de primer de batxillerat. Tot seguit us presentem els continguts dels titulars. Avui us parlarem del projecte Batxibat, un batxillerat que aporta una doble titulació catalana i francesa i que a l'Hospitalet només s'imparteix a Torres i Bages. També coneixereu a la Banda de Música del Torres, un grup musical que fa un any que funciona al centre. Finalment, veurem si els alumnes del nostre centre prefereixen les sèries o les pel·lícules. Comencem parlant del Batxibac, un programa únic a la ciutat que permet als alumnes obtenir la doble titulació en el batxillerat francès i espanyol. Alguns dels seus alumnes i professors ens expliquen en què consisteix i quina està sent la seva experiència.
A l'Institut Torres i Bages, a l'Hospitalet de Llobregat, es pot estudiar el Batxibac, un batxillerat que combina el sistema educatiu espanyol i el francès. Per saber com és aquesta experiència, hem fet diverses entrevistes a alumnes i professors del centre. Els alumnes entrevistats són l'Àngel, la Safa i la Sinep, de primer de batxillerat, que expliquen per què han escollit el Batxibac, si ha estat difícil accedir i per què van triar aquest institut.
He escollit Batxibac per poder tenir una doble titulació, el diploma d'aquí de França i per poder millorar el meu nivell de francès.
Et facilita molt per si vols estudiar a l'estranger, a països on parlin francès.
No he tingut cap dificultat per entrar, ja que tenia ja un bon nivell. Em sembla una molt bona opció per obtenir doble titulació i un B2 de francès. i a millorar el meu francès.
També hem parlat amb la Salma, l'Àlex i la Mà de segon de batxillerat, que ens expliquen quines oportunitats els ofereix aquest programa i com els ajuda a pensar en el seu futur.
La doble titulació és un gran què, i també el nivell B2 amb el que surts.
Hi ha bastants avantatges. També jo crec que el que més és que aprens una metodologia francesa que és molt diferent aquí a l'espanyola i et pot servir de cara a treballar.
Et permet treure dues titulacions i pots anar a estudiar a qualsevol país francòfon.
A més, els professors José Manuel i Cristina ens expliquen com funciona el batxivac, quin nivell de francès es necessita, què són les proves externes i quina importància té aquest batxillerat per a l'institut i per a la ciutat de l'Hospitalet.
El nivell de francès que es necessita per al batxivac és bàsicament el B1. Les proves externes són una mena de selectivitat exclusiva pels alumnes de batxivac. Amb la nota que aconsegueixen poden accedir tant a la universitat d'aquí, espanyola en general, com a la francesa.
És una oportunitat única perquè som els únics que l'oferim i a més tenim molts professors de francès. En aquest moment són 4 i jo crec que tant a llengua, literatura, filosofia, francès, podem ofertar una varietat que és important.
L'Institut Torres i Bages compta des de fa un any amb una banda de música. Els hem acompanyat a un dels assajos i ens han explicat, entre d'altres, com va sorgir la idea de formar aquest grup.
A l'Institut Torres i Bages, la música està agafant molta força gràcies a una banda que han creat 6 alumnes del centre de quart d'ESO. En Dani, en Xavi, en Gavi, l'Edgar, en Juan i l'Izan. Ells ens expliquen com es va crear el grup i quin tipus de música toquen.
Doncs nosaltres vam preguntar a un professor que estava a l'aula de música si podríem tocar tots junts, i com a tots ens agradava i tots teníem instruments que tocar, doncs vam iniciar la banda.
Nosaltres toquem el gènere rock perquè és un gènere que a nosaltres s'han inculcat i sempre ens ha agradat a tots.
Tots tocàvem instruments i vam decidir ajuntar-nos tots per tocar junts. Jo toco el saxofó i faig les veus principals. Després tenim les dues guitarres, que són l'Edgar i l'Ethan. El Juan toca el teclat, el Xavi la bateria i el Gavi el baix.
Ara ja són un grup de música que toca quan es fan celebracions com Carnaval, Sant Jordi o les graduacions. El professor de música, Leo Espejo, ens explica quin paper té en la banda sent el professor i com ha intervingut en la creació.
El meu paper és primer de director, després, òbviament, ensenyar als alumnes a llegir i les cançons que s'han d'aprendre. Després, triar les cançons i fer arranjaments pels instruments que toquen. Ha nascut de l'ímpetu i les ganes de tocar dels alumnes, de que ja tenen certa formació des de primària i per la necessitat de que la matèria fos una matèria pràctica.
La banda ja està preparant les seves actuacions dins de l'institut. Sembla que al Torres i Bages el rock i el heavy metal han arribat per quedar-se i que aquesta nova banda pot donar molt a parlar.
Jo crec que després de l'ESO doncs seguirem amb els estudis, però segurament continuarem tocant com a banda.
Com a bons alumnes de comunicació audiovisual, som grans consumidors de sèries i pel·lícules. Ara bé, què en pensen els nostres companys? Quantes hores hi dediquen? Quines són les seves sèries preferides? Hem parlat amb alguns d'ells i també amb alguna professora sobre el seu interès pel món audiovisual.
M'agraden molt les sèries, però bàsicament jo crec que m'enganxo més que sigui perquè m'agradin més. Quan vull aprofundir en alguna cosa, llavors normalment prefereixo una pel·lícula que és com més profunda.
Jo prefereixo les pel·lícules perquè... No sé, les sèries em fan molt llargues.
Prefereixo les sèries perquè no m'agrada que les pel·lícules siguin tan curtes.
Les meves sèries preferides serien Twin Peaks o actualment una que estic veient que m'agrada molt, que és Joc de Trons.
La meva sèrie preferida, que va ser de les últimes que vaig veure també, Stranger Things.
La meva sèrie preferida és El verano en que me enamoré.
Sèries que m'han agradat més, suposo que m'han sorprès cada una en un camp diferent. Una és Nadie es perfecto i l'altra és Borgen. En el seu moment em va agradar molt.
Nadie diferents plataformes com poden ser de pagament com Netflix o Disney Plus o HBO, encara que també utilitzo altres plataformes gratuïtes com el 3CAT.
Les plataformes que veig normalment són Netflix o Disney Plus i si no, pirates.
Normalment veig sèries en idioma original, amb subtítols, a no ser que estigui cuinant o estigui fent alguna altra cosa i llavors la veig doblada.
En idioma original, però poso els subtítols en anglès.
Normalment doblades, però algunes en original.
Depèn més de com sigui el doblatge, si està ben fet. Prefereixo veure-les en castellà.
Doncs de tot arreu, he vist sèries franceses, espanyoles, americanes i angleses. Potser aquests són els quatre països que normalment veig sèries.
M'agraden les franceses i les turques.
Si m'enganxa realment, podria estar hores i hores, o sigui, 4 hores tranquil·lament.
Tranquil·lament, unes 13 hores a la setmana o 14.
M'agrada de terror i de misteri.
Jo soc més de misteri, suspens, acció, tot això.
El misteri, l'acció i el romance.
Després d'aquestes opinions, tenim amb nosaltres l'Emma Villacís i el Kevin Càlix, que ens acompanyen per parlar sobre aquesta qüestió. Benvinguts.
Bon dia, Alba.
Quina és la vostra pel·lícula o sèrie preferida?
La meva pel·lícula és Crepúsculo, ja que m'agrada l'ambient i m'agraden els vampirs.
La meva és The Flash, perquè és una sèrie molt ben estructurada que va sortir en el 2014.
I què sou més, de veure pel·lícules o sèries?
Jo en soc més de sèries perquè són molt més estructurades i al final m'agrada més la trama que en tenen.
I tu, Emma?
Jo soc de les dues, però per el poc temps que tinc em prefereixo les pel·lícules.
I quantes hores passeu més o menys veient sèries o pel·lis?
Jo de media passo unes 15 hores a la setmana veient sèries.
I tu?
Jo veig pel·lícules el cap de setmana perquè entre setmana no tinc temps i normalment duro el temps de la pel·lícula.
I en teniu alguna recomanació per fer?
Jo recomano una sèrie que es diu Orange is the New Black, que és una noia que compleix condena a la prisió i li van passar en corsets.
I jo recomano Black Phone 2, que va ser una sèrie molt ben feta, que tracta sobre terror, un assassí que va darrere d'uns nois.
Moltes gràcies.
Gràcies a tu.
Gràcies a tu.
Fins aquí arriba el recull d'informacions sobre el nostre centre. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta estona. Fins aviat.
Aquesta setmana, a la secció EOILH Explorers, dos alumnes d'italià de l'Escola Oficial d'Idiomes de l'Hospitalet ens parlen del restaurant De Angelis.
Ciao Manu, sai que l'altro giorno sono andata da De Angelis? Tu ci sei mai stato?
Sì, certo, all'Hospitalet. Chi non conosce De Angelis. È un ristorante italiano aperto da quasi 30 anni. Il successo gli è arrivato poco a poco, con il passaparola.
Sai perché sono venuti a Barcellona?
Sì, i proprietari sono due fratelli, Luca e Daniele De Angelis. E ci sono venuti dalla Calabria perché Daniele aveva dei problemi agli occhi e il suo oculista gli ha consigliato di andare alla clinica Barraquer. Gli è piaciuta molto la città e ci sono rimasti.
Ah, interessante, ma perché si sono fermati all'Hospitalet e non hanno scelto un altro posto di Barcellona?
Perché cercavano una zona affollata e questo ristorante è vicino al Camp Nou e ci sono tantissimi turisti. Sono sempre al completo. Bisogna prenotare assolutamente per trovare un tavolo. Pensa che ci lavorano una ventina di persone.
Sono tantissime per una trattoria. Penso che questa sia la ragione per la quale si sposteranno accanto all'attuale ristorante, per avere una cucina più grande e offrire un servizio ancora migliore. Qual è il tuo piatto preferito?
Rebecca, difficile da dire. Sono tutti ispirati al Mediterraneo, fatti al momento con gli ingredienti, comprati al mercato ogni giorno. La carbonara è fantastica perché è fatta con il guanciale cotto a bassa temperatura e si serve in una ruota di formaggio. La tipica foto per caricare su Instagram.
Io invece preferisco gli spaghetti al caciocavallo.
Cosa è il caciocavallo?
Ah, è un formaggio tipico del sud Italia. Sai cosa mi piace di più? Sì. Che Luca e Daniele sono l'anima del ristorante, certo. E tu ti senti come a casa. Anche i vini, tutti italiani, sono eccellenti. Come dice Luca, il vino fa crescere l'amicizia. Insomma, è un luogo dove si respira l'Italia.
Non mi sorprende che abbia vinto il premio all'ospitalità italiana.
Inoltre, questo anno il ristorante è stato scelto come rappresentante della cucina italiana, candidata al premio del patrimonio della UNESCO.
Se lo merita. Se vuoi, Rebecca, la prossima volta possiamo andarci insieme.
Certo, Manu, quando vuoi.
L'Agència Científica Llobregat Viu necessita ajuda per protegir el riu. Aquest és un dels reptes a què han hagut de fer front els alumnes de 6è de primària i 1er d'ESO de la ciutat per commemorar el Dia Internacional de les Matemàtiques. Nosaltres hem acompanyat els infants de l'Escola Milagros Consarnau en la resolució del repte.
Soc la doctora Samira Bensalem, directora de l'Agència Llobregat Viu, responsable del control mediambiental del nostre riu. Des de fa setmanes estem reforçant la xarxa d'observació i hem decidit crear unitats de control locals a diversos punts del territori.
Salvar el riu Llobregat és l'objectiu que tenen els alumnes de 6è de l'Escola Milagros Consarnau al barri de Santa Eulàlia. Es tracta de l'activitat que han realitzat amb motiu del Dia Internacional de les Matemàtiques. La jornada virtual matemàtica vol apropar aquesta ciència d'una manera més dinàmica, amb activitats centrades en la resolució de problemes propers a l'alumnat.
En conjunt de taules tenim que resoldre uns problemes com per ajudar a l'Agència del Riu Llobregat. Estem fent una mica de tot, de multiplicacions, sumes, divisions, restes... I per el que he vist, crec que hem d'adivinar una paraula, perquè quan acabem un problema ens dona una lletra.
La iniciativa agrada al professorat del centre, ja que és una manera d'aplicar els coneixements adquirits durant el curs d'una forma més pràctica.
Estan motivats amb aquest projecte. Llavors s'ha vist, bueno, almenys en aquestes dues classes, hem vist que el resultat és bastant positiu perquè són problemes propers a ells que els motiva a resoldre.
Pels alumnes també és una manera d'aprendre a treballar en equip.
Estem en grups de 4 o de 5, que són per taules, i doncs estem treballant en equip. Tot és divertit, a mi m'agrada això, els enigmes i tot.
M'agrada més aquesta forma de treballar perquè crec que treballar en grup és millor i parlar amb el teu grup... Bàsicament que és molt guai i que és millor que fer una classe de mates normal.
L'activitat, organitzada pel Centre de Recursos Pedagògics de Catalunya, té un tret clau. L'alumnat no només resol els problemes matemàtics, sinó que també planteja de nous. Es tracta d'una feina cooperativa en la qual participen els grups de 6è de primària i 1er d'ESO de la resta de centres educatius de la ciutat.
L'alumnat de l'Institut Eduard Fontserè ha recollit històries de vida de veïnes de la Florida i les Planes. Unes històries que han donat a conèixer amb la publicació d'un fanzina i que també recull cançons d'infància d'aquestes dones grans del barri. A passar la barca i el cotxerito leré són algunes de les peces d'aquest cançoner que també es pot consultar en línia.
Reparteixen la publicació que ells mateixos han elaborat. Observar i cuidar és el fanzín que uns 80 alumnes d'ESO de l'Institut Eduard Fontserè han fet a classe de català i de castellà. La revista recull les històries de vida de veïnes de la Florida, usuàries de diversos grups d'envelliment actiu. Testimonis directes que els i les joves han pogut conèixer de primera mà amb entrevistes a dones grans del barri.
Hem presentat un fanzine que hem fet parlant de vida de dones majors del barri, de com era el seu passat i tot això. No totes havien arribat a acabar els estudis, que moltes treballaven a molt temprana edat.
Explicar un poc nostra niñez perquè tuvieran una idea de com se vivia antes. Després tenia molt interès en la pubertat, en la joventut.
Expliquen sobre la seva vida abans de venir a Barcelona o sobre la seva vida romàntica o els seus fills. Eren temps diferents, era més difícil.
El projecte vol preservar la memòria oral del barri i promoure l'arrelament del jovent al territori. Una iniciativa que, a més, permet construir ponts intergeneracionals.
Ha sigut una forma d'apropar-los, d'escurçar aquestes distàncies que hi ha entre les generacions, que molts cops també els adolescents, com he dit abans, es veuen potser també una mica estigmatitzats. Potser la gent gran també estan estigmatitzats per part dels adolescents i era una manera d'apropar-los, de compartir moments.
La publicació també consta d'un cançoner amb il·lustracions fetes per l'alumnat. Un recull de les cançons populars que les dones participants recorden de la seva infantesa.
Yo me salió en aquel momento, Mambrú se fue a la guerra, de un chico que se fue a la guerra, y el dolor pues, de toda la familia y de todo esto, las despedidas, y mi padre le tocó, y yo creo que fue más que nada, me acordé de mi padre en ese momento.
El patio de mi casa es particular.
A més, el cançoner il·lustrat es pot consultar i també escoltar a internet.
I com comentàvem abans, en plena setmana de mobilitzacions dels docents, el sindicat USTEC ha convocat una concentració a la plaça de l'Ajuntament per denunciar la situació d'emergència educativa de l'Hospitalet. Reclamen més recursos per atendre l'alumnat i incrementar l'oferta de places educatives.
Unes 120 persones s'han concentrat a la plaça de l'Ajuntament per denunciar la situació d'emergència educativa de l'Hospitalet. Encapçalats per l'USTEC, el sindicat de docents majoritari, han demanat més recursos per atendre l'alumnat i incrementar l'oferta de places educatives. També reclamen més centres educatius per la ciutat. Per això lamenten que amb les aules col·lapsades, aquest solar de l'Avinguda Carrilet s'acabi destinant a la futura comissaria de Guàrdia Urbana i Policia Nacional.
Denunciar la sobreràtio que pateix la ciutat, el desbordament que hi ha a les aules i que, en aquest cas concret, doncs, que hi ha un solar que es podria dedicar per equipaments educatius i es vol destinar a una comissaria de policia.
En aquest sentit, fons municipals expliquen que el solar no està qualificat d'equipament educatiu. Sí que està planificat com a ús docent aquesta altra parcel·la, també a tocar de l'Avinguda Carrilet. Situada entre el carrer Roca i Humbert i Mare de Déu de Bellvitge, podria acollir un centre educatiu de 3.000 metres quadrats si la Generalitat engega el projecte. Una alternativa, però, que l'USTEC considera insuficient per resoldre la saturació a les aules.
El Departament d'Educació el que considera que seria viable i que en principi hi havia la idea de desplegar com a centre educatiu, com a equipament educatiu, era el que es vol destinar a una comissaria. Si l'Ajuntament té altres solars disponibles que el Departament d'Educació considera, aquesta informació no ha arribat. Nosaltres considerem que els dos solars serien necessaris perquè hi ha una manca de centres educatius a la ciutat. El mateix Ajuntament va reconèixer que es necessitaven, com a mínim, entre 4 i 5 centres a la ciutat. Si ja n'estem, diguem que prescindim d'un i considerem que amb un altre n'hi hauria suficient, doncs igualment la mancança és evident.
La concentració arriba en una setmana de mobilitzacions en l'educació. Aquest dilluns, els sindicats majoritaris van convocar una vaga contra l'acord entre la Generalitat, Comissions Obreres i UGT.
Considerem insuficient l'acord, en primer lloc, perquè la part que és la qüestió salarial doncs la considerem totalment insuficient que sigui desplegable en 4 anys i amb la xifra que ens han ofert. Tot el que és els recursos per la inclusiva també considerem que per un costat és insuficient i per un altre costat doncs no es concreta. El mateix ens passa amb la reducció de ràtios i reduir la burocràcia perquè els docents no tinguessin tanta càrrega.
Des de l'USTEC consideren que la vaga de dilluns va ser un èxit, amb un seguiment que xifren en un 60%. Aquest divendres s'ha convocat una nova aturada.
Què s'ensenyava a classe fa 100 anys? Com es va fundar l'escola Patufet Sant Jordi del barri del Centre? Tota aquesta informació ara estarà recollida a l'Arxiu Municipal de l'Hospitalet gràcies a la donació del fons de la família Bataller Company, un matrimoni hospitalenc molt vinculat a l'àmbit de l'educació.
Retalls de premsa i programes de mà del 1925 fins al 1948, com aquest del Centre Catòlic, o diaris personals de classe són alguns dels documents que ara formen part de l'Arxiu Municipal de l'Hospitalet, gràcies a la donació particular de la documentació del matrimoni Montserrat Company Prats i Francesc Bataller Pou. Estretament lligats al món de l'educació, de fet ella va ser regidora de la ciutat, els arxius són un testimoni de l'activitat educativa i les iniciatives que sorgien en aquest àmbit a partir dels anys 60. Però també anteriors, ja que recullen molts documents del pare de Francesc Bataller.
Des d'anotacions personals, llibretes, de més de coses concretes del funcionament d'una escola, dels mestres, no? del currículum escolar, de mètodes d'ensenyança. I després també hi ha una part de la documentació que fa referència al pare de Francesc Bataller Pou, que era Francesc Bataller Aragonès, i que havia fundat l'Acadèmia Sant Jordi i anteriorment, als anys 30, ja treballava de mestre a l'Hospitalet, a les escoles del Sagrat Cor.
El fons destaca sobretot pel seu volum. Tot i que s'han inventariat una trentena de capses, podria arribar a ocupar un centenar de capses de l'arxiu. El que més destaca són els documents relacionats amb l'escola Patufet Sant Jordi.
I que va ser fundada per les dues persones d'aquest matrimoni cap a finals dels anys 60 i que inicialment era una escola creada per pares i mares d'alumnes i que avui en dia és una escola pública. I el gruix de la documentació està relacionada amb l'ensenyament i amb aquesta escola.
Donacions com aquestes són claus per continuar enriquint l'arxiu de la ciutat, que ja compta amb gairebé 10 quilòmetres de documentació. El fons es complementa amb una entrevista audiovisual als germans de Francesc Bataller Pou per preservar també la memòria oral.
Colors vius, alegria i diversitat són alguns dels motius que hi ha plasmat la seva autora, l'Àngela del Cid, alumna del Serra i Abella.
Aquest és el cartell oficial de les festes de primavera 2026 i que serà l'emblema que anunciarà el programa d'activitats de la Festa Gran de la ciutat, que se celebrarà del 23 al 26 d'abril. L'autora del cartell és l'Àngela del Cid, estudiant a l'Escola d'Art Serra i Abella. Sobre un fons groc intens apareixen diversos personatges il·lustrats amb colors vius que evoquen expressions pròpies de la festivitat. L'Àngela ha explicat que amb aquest cartell volia plasmar la diversitat de cultures que hi ha a la ciutat i alhora l'esperit alegre de les festes.
Como siendo una ciudad con muchas culturas y etnias, además de la alegría que transmite la fiesta, con las expresiones alegres quería transmitir como que con fiesta solo puede tener alegría la ciudad. También he hecho algunos elementos icónicos que son de la primavera o de San Jordi, fechas donde caen las fiestas, y eso con una gama cromática que también transmite esa alegría y calidez de las fiestas.
L'elecció del cartell dona el tret de sortida a les festes de primavera 2026. El disseny es reproduirà en tot el material promocional de les festes.
Avui és un dia important per la comunitat del Serra i Abella, no? Perquè avui es tria aquest cartell que serà la imatge de festes de primavera, però sobretot és un dia important per la ciutat perquè no només presentem la imatge de les festes de primavera que la veurem impregnada per tota la ciutat, sinó que a més doncs, és el tret de sortida, la porta d'entrada allà per començar amb tota explicar la programació, explicar què farem i sobretot a gaudir-la.
Fa 14 anys que se celebra aquest concurs, fruit de la col·laboració entre l'Ajuntament i l'Escola d'Art Serra i Abella, per tal d'incentivar la creació i promoure l'obra gràfica dels joves artistes i dissenyadors.
Ens sembla una molt bona iniciativa que portem fent des del 2012 i una gran oportunitat per l'escola, els estudiants de l'escola, que puguin participar en un projecte real i de repercussió, molt enriquidor per tots. Sí.
Una comissió formada per professionals de la comunicació, professorat del centre i representants de l'Ajuntament han estat els encarregats de seleccionar els tres cartells finalistes, entre els quals s'ha triat el guanyador. L'obra escollida rep un premi de 1.000 euros.
La consellera de Cultura, Sònia Hernández, i el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, van visitar el passat divendres l'Institut Escola Pere Lliscar per conèixer de primera mà el projecte educatiu receptari il·lustrat. Es tracta d'una iniciativa que es fa al centre gràcies a una línia d'ajuts de la Generalitat i el govern espanyol i que té com a objectiu fomentar projectes artístics en l'horari lectiu. A l'Institut Pere Lliscar, els estudiants han hagut de buscar receptes culinàries per poder fer un recull artístic amb totes elles que s'exposarà al mercat municipal del barri. Aquesta iniciativa arribarà a 4.000 alumnes en total de 190 centres educatius de tot Catalunya.
Gràcies a aquest programa, joves d'aquí d'aquesta escola comencen a crear i a fer servir la cultura com a eina educativa. En la línia que nosaltres tenim de que la cultura no sigui només entesa com un bé de consum, sinó en aquest enfoc de drets culturals que també està treballant la Generalitat, de posar la cultura com a eix de construcció fonamental de la comunitat, de ciutadania, aquest enfoc de drets culturals, aquest jo crec que és un exemple molt, molt bonic de com ho estem treballant.
Per nosaltres és molt important l'educació. Educació i cultura són binomis indissociables. El capital cultural que un té és un dels principals instruments per trencar les barreres d'accés a la cultura.
Aquesta setmana els protagonistes de la secció A mi m'agrada són el Sergio i la Gabriela, de l'Escola Joan Maragall, que ens recomanen llibres.
Hola, em dic Sergio, tinc 10 anys i vaig a quart de primària de l'Escola Joan Maragall. He vingut a recomanar La història interminable. És un llibre que és de fantasia i m'agrada molt per diverses raons. A La història interminable, el protagonista es diu Bastian, un nen de 10 o 11 anys, que és una mica gros i té problemes a l'escola. I un dia entra a una llibreria i agafa un llibre màgic que es posa a llegir-ho al desvant de la seva escola. I aquest llibre el comença a llegir i ell sent que el llibre li està dient alguna cosa. I després d'estar llegint i veure personatges com a Trejo, Fujur i viure aventures, ell es fica dins del llibre i aconsegueix a Aurin, el signe de l'emperatriu infantil, i pot desitjar tot el que vulgui, però amb un inconvenient, que perdrà records de la seva vida al món real. No us explico res més perquè si no us faig spoiler. Jo vaig conèixer La història interminable perquè els meus avis me'l van regalar pel meu aniversari. M'agrada perquè hi ha molts valors i, per exemple, com que l'amistat no té fi. Per molt que t'enfadis amb un amic, seguireu sent amics. Aquest llibre jo el recomanaria per a nens de 10, 11 anys, més o menys. És un llibre que no té dibuix, però té una lletra bastant gran, així que és fàcil de llegir. Hi ha algunes paraules que són una mica complicades, però buscant el diccionari les trobes.
Hola, em dic Gabriela Bando. Tinc 10 anys i vaig a quart del Joan Maragall. Vinc a recomanar La llegenda del mar, del Agus i els monstres. És d'un nen, l'August, que s'ha anat de vacances amb els monstres i la seva família. I han volgut anar amb vaixell i passejar amb vaixell i un submarí misteriós els ha atrapat. Han d'aconseguir salvar-se i escapar. El llibre el vaig conèixer perquè l'he vist a la biblioteca i m'ha agradat molt. M'agraden els dibuixos, la lletra, perquè és gran i és interessant. M'agradaria ser com a l'Agus. Recomanaria que a persones de la meva edat o de més, de 12 a 11.
I fins aquí Aula LH. Recordeu que podeu recuperar el programa a la carta a lhdigital.cat. També podeu tenir més informació a les nostres xarxes socials, a Facebook, X i Instagram. El pròxim dimecres parlarem de l'Associació de Teatre Clàssic LL, una entitat que va néixer a l'Institut Santa Eulàlia i que treballa per donar a conèixer les obres grecollatines. I també sabrem com han anat les proves cangur i coneixerem l'assignatura d'Ecologia Emocional que imparteix Plaudite a l'Institut Can Vilomara. Us hi esperem. Fins dimecres.